El projecte de pressupostos ja és al Parlament de Catalunya per començar la tramitació. El govern l'ha aprovat aquest matí en un Consell Executiu Extraordinari. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha entregat aquest migdia el gruix del document amb els pressupostos que ha aprovat el govern de Catalunya.
Per primera vegada, el llindar global de despesa i inversió de la Generalitat superarà els 40.000 milions d'euros i, de fet, pel conjunt del sector públic se situarà en més de 45.000 milions d'euros.
Alba Vergés, vicepresidenta primera de la Cambra Catalana, ha rebut al costat de la resta de la mesa els nous comptes públics en format digital. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
I la mesa del Parlament ja ha iniciat el tràmit parlamentari perquè puguin ser aprovats ben aviat.
Alba Vergés ha dit que la voluntat és tramitar-los amb la màxima celeritat possible. Avui mateix s'obrirà el període d'esmenes i, per tant, la setmana del 14 de febrer es podria convocar un ple extraordinari per debatre-les i votar-les. Una vegada els pressupostos superin la votació de les esmenes a la totalitat, els comptes continuaran la seva tramitació en comissió parlamentària i després es faria el debat i votació final del pressupost.
Que els pressupostos arribin avui al Parlament és gràcies, recordem, a l'acord assolit ahir entre govern i PSC, un acord que avui els socialistes han insistit que no és l'avançada d'un nou govern tripartit a la Generalitat de Catalunya, com deixava entreveure ahir Junts per Catalunya.
És obvi que, evidentment, aquest any en pressupostos podrà funcionar millor el govern, però això no vol dir que nosaltres de cap manera haguem signat aquest pacte d'estabilitat.
Era la portaveu dels socialistes, Alícia Romero, que avui ha passat pels micròfons de Ràdio Estel, on també ha deixat clar que, tot i que la proposta dels socialistes passa per ampliar l'aeroport, respectaran el que diguin els experts.
I sobre això també n'ha parlat l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, que assegura que ara per ara no hi ha sobre la taula cap projecte d'ampliació, però que en tot cas seria impossible.
En un context amb el que la Comissió Europea ja ens ha advertit que l'anterior ampliació de l'aeroport, les compensacions que se'n derivaven no s'han fet en la seva totalitat i no han donat els fruits desitjats, és absolutament impossible.
A banda de parlar de l'aeroport del Prat, la portaveu del PSC, Alícia Romero, també ha dit a Ràdio Estel que per aquest any no està previst el desplegament de la renda garantida, ja que al pressupost no es contempla dit cap partida per posar en marxa el pla pilot que el govern va anunciar que tiraria endavant. I mentrestant passa això, més de 240.000 nens i nenes viuen a Catalunya passant fred. Ho diu l'entitat Save the Children, que avisa que les cases que habiten no poden mantenir la temperatura adequada.
La majoria dels casos és perquè les famílies no tenen ingressos suficients per pagar les factures de llum i de gas i també perquè en molts casos es decideix passar fred que passar gana i no es posa la calefacció o l'estufa per evitar aquesta despesa extra.
Tot això en uns dies on el fred ha apretat de valent. Debatrem sobre aquestes dades i analitzarem com hem arribat fins aquí amb la Mireia Recasens, ella és portaveu de Save the Children a Catalunya, que ja ens ha avançat que no s'està fent prou per posar-hi remei.
Fa falta és convertir en permanents les ajudes temporals d'emergència, o sigui que no només siguin temporals, sinó que siguin permanents. També el tema del bo social, doncs el bo social té unes limitacions i pel qual es necessita molta documentació i això és un escull per a moltes famílies en situació de vulnerabilitat.
La conversa completa amb la Mireia Recasens d'aquí uns minuts. Mentrestant, Catalunya ha començat l'any amb un lleuger repunt de persones que s'han quedat a l'atur. Influït especialment pel final de la campanya de Nadal, el gener s'ha tancat amb 5.300 aturats més i una caiguda de 37.600 afiliats.
Durant aquest primer mes de l'any s'han tornat a superar els 350.000 desocupats, tot i que s'ha assolit l'atur més baix en un mes de gener des de l'any 2008 a tot Espanya. L'atur frega els 3 milions.
I pel que fa als esports, el Barça continua sumant de 3 en 3 i ja porta 4 partits. Així, els blaugranes continuen somiant després de superar el Betis en l'última jornada de Lliga per 1-2 al Benito Villamarín. Ara, Closa, bona tarda.
Bona tarda. El Barça ha tancat la primera volta amb 50 punts dels 57 possibles i firmen una de les seves millors ratxes. Ara mateix es col·loquen amb 8 punts d'avantatge respecte al Real Madrid, que juga aquesta nit contra el València.
I pel que fa al bàsquet, avui segon partit d'Eurolliga per al Barça, 8:45 del vespre, rep el Bayern de Munic.
Els blaugranes són tercers de la classificació després de la victòria de dimarts contra el Maccabi i avui hauran de llegir bé el partit si volen mantenir-se entre els tres primers de la taula.
Pel que fa a la informació cultural, aquesta nit és la segona semifinal del Benidorm Fest. El grup català Siderland hi actuarà i un dels seus integrants, l'Albert Sor, espera deixar el llistó ben alt.
Però almenys que acabem i que tinguem aquesta sensació de deixar el llistó alt, que la primera cançó que hagi anat a una preselecció de televisió espanyola en català.
L'Albert Sor ho ha explicat al magazín de Ràdio Estel. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. L'aposta de Sidran és la cançó que esclati tot, segons Albert Sort. Una bona candidata per anar a Eurovisió és aquella cançó que captiva des del primer moment, com una explosió. El Benidorm Festa acabarà el proper 5 de febrer i en desgranarem tots els detalls a Cultura.
Ho ampliem tot això des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, fem com sempre una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica que ens apropa en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Ambient força agradable el que tenim en aquests moments arreu del país, que contrasta amb les baixes temperatures de primeres hores, sobretot a les comarques de l'interior on estava glaçant. Tenim encara alguns bancs de boira a punts de les comarques de l'interior, Pla de Lleida especialment, que fan que l'ambient aquí encara sigui fred. De fet, aquí esperem màximes que en profenes arribaran als 10 graus, mentre que la resta de Catalunya avui esperem màximes entre 12 i 16, 17, 18 graus. Podríem arribar ambient més atemperat que en dies anteriors. I ja diem que la tarda serà assolellada i amb tramuntana al nord de la Costa Brava. Demà, un temps idèntic al d'avui, sol durant tot el dia. Atenció, les boires de primeres hores a l'interior, que s'arriben aixecant, una mica persistents al Pla de Lleida. I de cara al cap de setmana, també un ambient molt agradable, tant dissabte com diumenge. Tot i que diumenge començaran a baixar una miqueta les temperatures, encara no notarem gaire el fred, però a partir de dilluns i dimarts de la setmana que ve, les temperatures cauran en picat i l'ambient tornarà a ser de rigorós hivern, no només durant la nit, amb glaçades, sinó també durant el dia.
El projecte de pressupostos ja és al Parlament de Catalunya. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, els hi ha entregat a la presidenta del Parlament just després que el govern l'hagi aprovat al Consell Executiu Extraordinari que s'ha celebrat aquest matí, l'endemà que es tanqués el pacte cap al PSC. Per saber com ha anat tot plegat, anem cap al Parlament. Allà hi tenim a la Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Bona tarda. La consellera Natàlia Mas acaba de presentar a l'auditori les línies mestres del projecte de pressupost, que inclou una despesa rècord de 41.000 milions destinades sobretot en àmbits com la salut, l'educació i la indústria.
Per primera vegada, el llindar doncs, global de despesa i inversió de la Generalitat superarà els 40.000 milions d'euros i, de fet, pel conjunt del sector públic doncs, en més, se situarà en més de 45.000 milions d'euros.
La presentació té lloc dues hores després que Natàlia Mas hagi entregat el projecte de pressupostos a la presidenta en funcions, Alba Vergés, perquè pugui començar el seu tràmit parlamentari. Amb els comptes ja entrats al Parlament, comença un període perquè els partits puguin presentar esmenes a la totalitat i perquè compareguin els comissions per informar del contingut del pressupost de cada departament. Es preveu que el debat de la totalitat tingui lloc el 14 de febrer i, si no hi ha cap gir de guió, que puguin quedar definitivament aprovats el 10 de març.
Els propers dies, doncs, Judit, Junts per Catalunya haurà de decidir si presenta una esmena a la totalitat o si opta per acabar donant-hi suport. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet una última crida als juntaires per sumar-se a l'acord de pressupostos i esquivar la imatge de tripartit.
El govern no vol ser assenyalat com a responsable d'haver trencat el 52% independentista i nega de forma contundent que el pacte amb el PSC per una banda i amb els comuns per l'altra suposi un nou tripartit. Per això, Pere Aragonès fa una última crida a Junts a sumar-se a l'entesa i mira d'esquivar qualsevol lectura política que l'acord suposi posar fi a la política de blocs.
El govern té una vocació clara d'arribar a grans acords. I ho vaig dir a la meva compareixença just després de que Junts per Catalunya decidís abandonar el govern. I és que aniríem projecte a projecte, mesura a mesura. Aquest és un acord de pressupostos, no és un acord de legislatura, així ho veiem a totes les parts, i evidentment jo estenc la mà als grups que encara no donen suport a aquest pressupost, però que li podrien donar.
El que feia Pere Aragonès, que ja ha tingut resposta, Junts per Catalunya deixa clar que votarà no als pressupostos amb el text actual. El secretari general de la formació, Jordi Turull, ha considerat que l'acord amb el PSC i amb els comuns per als comptes no és conjuntural i suposa un canvi de cicle, ho ha dit a Catalunya Ràdio.
Si són tal com estan, evidentment, perquè nosaltres de les grans propostes que vàrem plantejar en aquests pressupostos, doncs no se'ns han acceptat. I, per tant, per això jo l'altre dia dèiem, fa dia que dèiem, home, veiem grans esforços doncs, per pactar amb el PSC i molt pocs per pactar amb Junts.
Turull també lamenta que el govern no hagi acceptat les propostes que feia Junts en matèria fiscal per fer front a la inflació.
Gràcies, Judit. Mentrestant, uns pressupostos que per a la diputada i portaveu socialista al Parlament, Alicia Romero, no són l'avançada d'un nou govern tripartit a la Generalitat de Catalunya, com deixava entreveure, recordem, ahir Junts per Catalunya en relació a l'acord que Esquerra havia arribat amb PSC i Comuns. Aquest matí Romero ha passat pels estudis de Ràdio Estel per ser entrevistat al matí.
I Romero ha insistit que aquest és un acord puntual i no pas una coalició de govern, en la mateixa línia que ja va dir ahir el líder socialista Salvador Illa. Amb tot, la portaveu del PSC al Parlament ha celebrat que els pressupostos vegin la llum i que s'hagi prioritzat pensant al país i no tant en l'eix nacional.
És un acord puntual, no és un acord de legislatura. És obvi que, evidentment, aquest any amb pressupostos podrà funcionar millor el govern, però això no vol dir que nosaltres de cap manera haguem signat aquest pacte d'estabilitat, perquè, entre altres coses, com saben, doncs discrepem en moltes coses d'Esquerra Republicana.
I sobre l'acció exterior del govern, que havia estat, recordem, una línia vermella pel PSC durant les negociacions per aquest acord, Alicia Romero ha dit que els socialistes estan a favor de l'acció exterior de la Generalitat i que el que demanaven era només prudència en el creixement de les delegacions.
Per què, home? Perquè s'ha fet un creixement important els darrers anys, es pot fer una certa anàlisi i potser aquest any aquests recursos per noves delegacions es podria utilitzar per altres coses, no?
Tot i que no s'ha incorporat cap punt sobre l'acció exterior del govern en aquest acord presentat ahir, Romero ha detallat que hi ha un compromís de no incrementar excessivament les delegacions per part del govern. L'acord de pressupostos té com a projectes d'infraestructura també destacat a banda de la B40 i el complex d'oci al Camp de Tarragona l'augment de la capacitat de l'aeroport del Prat Pere.
I en aquest sentit, Romero ha assegurat que seguiran l'opinió dels experts a través d'una comissió dels dos governs sobre com ampliar la capacitat de l'aeroport del Prat i que respectarà l'acord que arribin.
Això vol dir guanyar capacitat. Com? Que ens ho diguin els experts. Que ens diguin els experts si cal ampliar una pista, si s'ha d'ampliar 500 o 300, o si s'ha de fer sobre el mar. Nosaltres què creiem? Que això vol dir que s'ha d'ampliar i que s'haurà de fer una pista nova. Ara, anem a veure què diuen els experts. Esquerra Republicana no ho veu així. Bueno, doncs veurem, no?
Precisament aquest dimecres, també en una entrevista al matí a Ràdio Estel, un d'aquests experts, el vicepresident del Col·legi d'Enginyers Aeronàutics de Catalunya, Lluís Sala, explicava que no es pot augmentar la capacitat de l'aeroport del Prat sense una ampliació de la pista que hi ha al costat del mar, que és la més curta i la que més afecta l'espai natural.
Amb tot, des del PSC tenen clar que la solució passa per ampliar l'aeroport, però que, segons ha detallat Romero, potser Esquerra té més recels a l'hora d'utilitzar aquestes paraules que s'acosten a eleccions i que tothom té les seves pors. En canvi, l'alcalde del Prat, Lluís Mijolet, no li consta que hi hagi sobre la taula cap proposta que parli de fer una ampliació que acabi afectant la zona protegida de la Ricarda. Aquest matí, Mijolet també ha passat per Ràdio Estel i ha defensat que una ampliació tampoc seria possible.
Els espais naturals comencen on acaba la infraestructura de l'aeroport, a partir de la valla, de l'aproximació dels avions, allà ja són espais naturals, no? Per tant, en un context amb el que la Comissió Europea ja ens ha advertit que l'anterior ampliació de l'aeroport, les compensacions que se'n derivaven no s'han fet en la seva totalitat i no han donat els fruits desitjats, és absolutament impossible.
L'alcalde del Prat ha insistit en que l'aeroport no pot créixer i ha demanat que reflexioni sobre el model turístic que es vol per al país.
I tornant encara a les declaracions de la portaveu Alicia Romero, la portaveu del PSC, ja ha deixat clar que aquest any no es farà la prova pilot d'atenció de la renda garantida que va anunciar el govern, perquè ha dit no hi ha cap partida prevista en aquests pressupostos. En tot cas, ha dit que si el govern la vol tirar endavant, ja trauran els diners de sota les pedres. Literalment ho ha dit així. També ha considerat que pel PSC la renda garantida és un instrument més, però que suposaria una mà de recursos que no tenen.
De fet, Romero ha detallat que la renda garantida a Catalunya suposaria 50.000 milions d'euros i que amb els pressupostos de la Generalitat no s'hi arriba.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
I atenció a aquesta xifra que ens arriba en plena onada de fred. L'ONG Save the Children alerta que més de 240.000 infants catalans que viuen en cases que no poden mantenir la temperatura adequada, per tant, passen fred. L'entitat alerta que això provoca que els nens tinguin més problemes de salut i un pitjor rendiment a l'escola.
Això passa habitualment en llars en situació de vulnerabilitat que no posen la calefacció perquè no poden pagar la factura o que la posen menys del que haurien per evitar factures que no poden assumir.
De fet, ja en el darrer informe FOES elaborat per Càritas ja s'alertava que a tot Espanya 3 de cada 10 famílies no podien assolir unes condicions de vida dignes perquè no tenien ingressos suficients. L'informe de FOES avisava també que 6 de cada 10 llars havien reduït el consum de electricitat, aigua o calefacció i que un 22% havia demanat ajudes per poder pagar els seus subministraments bàsics.
I tornant a les dades d'avui publicades per Save the Children, diuen que a tot l'estat el 13% de nens i nenes passen fred. Per això l'entitat ha criticat que el bo social no està arribant a totes les famílies que el necessiten i avisa que això provoca problemes de salut, respiratoris també, però també de salut mental, absentisme escolar i pitjor rendiment a les aules.
Davant d'aquestes dades de la darrera enquesta de condicions de vida, volem parlar-ne més detalladament i per això podem saludar avui a la Mireia Requesens. Ella és portaveu de Save the Children. Mireia, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, quina ha estat la causa que ha portat aquesta situació?
Bueno, nosaltres sobretot el que volem fer és que en plena onada de fred doncs alertar, no?, que hi ha aquests nens i nenes a Catalunya, actualment 240.000, més de 240.000, doncs, que viuen en llars que no poden mantenir una temperatura adequada. I això doncs, són llars en situació de vulnerabilitat. El que han portat aquí doncs, és que la vida s'encareix, el preu de l'energia també, i les famílies en situació de vulnerabilitat són les que ho pateixen més en aquest sentit.
Mm-hmm. Que la pobresa va per barris, vull dir, és una cosa evident, ja ho sabíem, però en aquest cas hi ha algun tipus de famílies que ho pateixin més que altres?
Són sobretot les famílies que venen en situació de vulnerabilitat, ja sigui en qualsevol barri, són les famílies doncs, que estan més empobrides en aquest sentit. Nosaltres a Save the Children treballem amb famílies a diferents barris de Barcelona i veiem doncs, que hi ha hagut un augment d'aquestes llars doncs, que no poden mantenir una temperatura adequada. I com sempre, els nens i les nenes són els que en surten més malparats, perquè són els que ho pateixen més. I en aquest sentit, doncs, nosaltres posem damunt la taula aquestes dades perquè a vegades necessitem, no?, tenir una foto global, unes dades que ens diguin, doncs, escolta, això està passant, hem vist un increment de l'11 al 17% dels nens i nenes que viuen en llars doncs, on no es passa fred. Hi ha nens i nenes doncs, que porten l'abric a casa. Hi ha famílies que no tenen calefacció o hi ha famílies que, tot i tenir-ne, doncs, no la poden encendre. Parlem d'aquesta pobresa energètica amagada, no?, que s'infrautilitza doncs, els serveis d'energia doncs, perquè no el poden assumir les despeses. No? Els arriba una factura de la llum desorbitada i, òbviament, doncs, no hi poden fer front. I per això doncs, volíem posar una mica... Estem en plena onada de fred, tots quan estem a casa doncs, intentem estar amb escalfor, no? Doncs hi ha llars que no ho poden fer i que moltes vegades el que passa és que han de triar entre vaig a comprar menjar o encenc la calefacció. I òbviament, doncs, a trobar-te en aquesta situació és el que volem denunciar des de Save the Children.
Tot això són famílies que tenen uns ingressos mensuals fixes, són famílies que depenen de subvencions públiques, és a dir, són famílies que tenen salaris i no arriben per pagar aquestes factures?
I pot haver de tot. Són famílies que tenen salaris i no arriben, perquè, com comentava, doncs el nivell de vida s'ha encarit. Parlem doncs, d'aquesta inflació desorbitada i, òbviament, la vida és molt més cara. Tu te'n vas al mercat i veus els preus i ho veus, no? A la cartera ens afecta molt més. Llavors, són famílies que poden tenir salaris més baixos, són famílies també que potser doncs, no tenen feina, i depenen de les ajudes també, hi ha aquests casos d'aquestes famílies. Mm-hmm.
Comentaves que principalment qui pateix això són els nens i nenes, no només a banda de passar el fred que passen a casa, això fora de casa també porta unes conseqüències. Quines són?
Sí, nosaltres el que posem damunt de la taula són aquestes conseqüències de la pobresa energètica en la infància, que són tres, no? O sigui, les conseqüències que pot tenir primer en la salut dels infants, tant física com mental, perquè no només parlem de que poden haver-hi un augment dels problemes respiratoris, sinó que també hi poden haver impactes en la salut mental, perquè l'estrès financer que es viu a casa, l'endeutament, doncs tot això pot afectar a la salut mental dels més petits i petites. També parlem de l'impacte que això pot tenir a l'educació, perquè, òbviament, un nen que no té les necessitats bàsiques cobertes, que té fred o que té calor, doncs està molt més nerviós, està molt més neguitós, no pot assolir de la mateixa manera els coneixements que li estan explicant. O sigui, que patir pobresa energètica pot afectar tenir un rendiment escolar més baix, perquè, òbviament, si el nen arriba a casa i no només no té una temperatura adequada, o sigui, que passa fred, sinó que a més, doncs, per exemple, no té llum o té una restricció de llum, no pots fer els deures. Per ell mateix això ja és una inseguretat que li crea, no?, de no puc arribar a on vull arribar. I per això doncs, les escoles, i en aquest cas doncs, la xarxa que fem, no?, amb entitats socials també, doncs el que s'ha de fer, les prioritats no és tant que aprengui a llegir o escriure, no?, el currículum, sinó doncs, a buscar maneres d'ajudar-lo.
I tot això, com es pot revertir aquesta pobresa energètica? Què creieu des de Save the Children que s'hauria de reforçar des de les institucions?
Bé, nosaltres el que diem sobretot és que el que fa falta és convertir en permanents les ajudes temporals d'emergència, o sigui que no només siguin temporals, sinó que siguin permanents. També el tema del bo social, doncs el bo social té unes limitacions perquè es tracta d'un tràmit que és complex i pel qual es necessita molta documentació i això és un escull per a moltes famílies en situació de vulnerabilitat. També només s'hi pot acollir si està en el mercat regulat. I també hi ha una limitació de consum, no? O sigui, que hauria d'haver-hi aquesta reforma del bo social perquè s'atorgui automàticament a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. I també, doncs, òbviament, que es tingui en compte el cost de vida en cada territori, perquè no és el mateix un territori o un altre, per tant, això s'hauria de tenir en compte. I el que sí que valorem positivament aquí a Catalunya, per exemple, doncs hi ha una llei pionera per prohibir talls en el subministrament i això sí que s'ha de dir, no? Que hi ha aquest cas positiu que tenim aquí a casa nostra, que es prohibeixen doncs, els talls de subministrament de llum i gas a les famílies en situació de vulnerabilitat. Mm. Això seria una mica el que demanem doncs, des de Save the Children. Mm.
Mira, d'altra banda, ahir mateix es presentava aquest acord de pressupostos entre el govern pactat amb el PSC, no? I entre altres mesures hem vist que hi ha una partida, per exemple, per destinar 50 milions d'euros a la rehabilitació d'edificis per a la millora de l'eficiència energètica, per exemple, en entorns de vulnerabilitat econòmica. Més enllà de si serà suficient o no aquesta mesura, li volia preguntar, aquestes famílies després tenen accés a aquestes ajudes que dona el govern per millorar els seus edificis?
Clar, això no t'ho puc dir perquè no tenim en aquest estudi vist això, però sí que és veritat que el tema de la rehabilitació dels edificis és una visió més a mitjà i a llarg termini que nosaltres també doncs apostem per això, no? Que tingui un criteri d'equitat i d'accessibilitat. I, òbviament, millorant l'eficiència energètica de les cases, doncs es millora la pobresa energètica. Per tant, és un bon inici en aquest sentit doncs, que es pensi també no només ara, al present, sinó més a llarg termini doncs, per fer aquesta rehabilitació.
D'altra banda, Mireia, ja per acabar, i si que ho reflexeu en el vostre informe, feu un recull de com gestionen altres països del nostre voltant, no?, aquesta pobresa energètica. Què es fa diferent a Europa que no es fa aquí a Espanya i per què aquestes mesures no es podrien traslladar aquí?
Sí, nosaltres el que hem fet una mica doncs, és els casos d'èxit que hi ha a Europa, no? I sí que és veritat que la majoria de casos que hi ha als nostres, aquí a Europa, no? Els països que hi ha al voltant, doncs sobretot és amb el tema de lluitar per els sobrecostos que suposa aquesta energia. Per exemple, hi ha un cas a Portugal que el que fa és l'autominització i coordinació institucional, que això sobretot nosaltres sempre diem el tema de la burocràcia, que és molt complicat per les famílies que viuen en situació de vulnerabilitat. O sigui, que això ho hauríem de solucionar, no? Per això demanem que sigui més fàcil poder accedir a aquestes ajudes. I quan parlo del bo social, també parlo de la renda garantida de ciutadania i de l'ingrés mínim vital. I també hi ha a Irlanda, per exemple, parlaves del tema de la rehabilitació de vivendes, doncs que a Irlanda és una prioritat que es rehabilitin les vivendes quan ja hi viuen menors de 12 anys amb problemes respiratoris, per exemple. Són casos d'èxit que sí, no es podrien aplicar aquí. Llavors, simplement amb el que tenim, nosaltres ara mateix amb el que tenim, és el que diem, tenim el bo social que s'hauria de reformular perquè això està funcionant, òbviament, a les famílies que ho necessiten. Tenim també damunt de la taula doncs, aquesta rehabilitació d'edificis, o sigui que això es pot fer. Llavors, simplement es tracta amb el que tenim ara, a millorar-ho perquè això arribi a les famílies en situació de vulnerabilitat.
Doncs Mireia Recasens, portaveu de Save the Children a Catalunya, gràcies per ampliar-nos avui aquestes dades que hem conegut, no?, d'aquests 241.000 nens que viuen en llars que no poden mantenir una temperatura adequada a l'hivern. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Dues i 23 minuts. Catalunya ha començat l'any 2023 amb 5.300 persones més a les llistes de l'atur, segons les dades publicades aquest matí pel Ministeri de Treball. A Catalunya hi ha actualment més de 350.000 persones sense feina. La xifra representa un creixement de l'1,5% respecte al darrer mes de l'any 2022.
La pujada de l'atur es deu sobretot per la finalització de la campanya de Nadal. Tot i això, el nombre de desocupats és el més baix en un gener des de 2008. Al conjunt d'Espanya, l'atur va augmentar en 70.744 persones. persones, un repunt del 4,49% respecte al desembre. La xifra d'aturats al gener a tot l'estat és superior als 2.900.000 persones.
I el ministre de la Seguretat Social del govern espanyol, José Luis Escrivá, ha valorat les dades i ha dit que són bones tenint en compte el context del mes de gener. Són declaracions a Ràdio Nacional.
El dato es francamente bueno, son unos 57.000 afiliados más a la Seguridad Social, corregido de esos efectos estacionales, y unos 13.000 parados menos.
Aquesta visió del ministre es compartia també pels sindicats Comissions Obreres i UGT, que també atribueixen aquest augment de l'atur a la pròpia estacionalitat del mercat laboral al gener, però alerten d'un cert estancament del mercat laboral.
Des de Comissions Obreres, el seu secretari de Treball i Economia, Ricard Ballera, diu que, tot i que les dades no són dolentes, cal combatre aquesta davallada amb l'aprovació dels pressupostos i l'impuls de polítiques públiques. En una línia similar, Lúria Gilgado, secretària de Política Sindical de la UGT, demana polítiques actives per donar una oportunitat als aturats i especialment els de llarga durada.
S'ha de treballar des de les polítiques públiques i especialment des de la millora del poder adquisitiu de la demanda agregada en la nostra economia.
Augmenten el número de persones que estan en situació d'atur de llarga durada i molt llarga durada i que, per tant, doncs, calen reformes a les polítiques actives per donar oportunitat a aquestes persones i a les 351.000 persones que actualment estan a l'atur a Catalunya.
Més coses. A aquesta hora reuneixen a Rabat el govern espanyol i també el del Marroc per mirar de tancar una vintena d'acords entre els dos països que han de versar sobre immigració i seguretat.
I a l'entrada d'aquesta trobada, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que aquesta cimera consolida una nova etapa de les relacions entre els dos països veïns.
Y finalmente hemos asumido un compromiso de respeto mutuo, como decía el primer ministro, por el que en nuestro discurso y en nuestra práctica política vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende la otra parte, especialmente lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía.
Pel que fa a la situació al Sàhara i les fronteres de Ceuta i Melilla, Sánchez ha destacat que els dos països s'han compromès a dialogar.
Mentrestant, a Ucraïna, últims preparatius per a la cimera especial de demà, que ha de reunir 15 comissaris europeus i el president del país, Volodymyr Zelensky.
I aquest matí, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha arribat a Ucraïna. Aquest és el seu quart viatge a Kiev des de l'inici de la guerra amb Rússia. L'objectiu d'aquesta trobada és demostrar que la Unió Europea manté el seu suport a Ucraïna en aquesta reunió. A més de reforçar aquesta cooperació amb aquest país, també s'abordarà el procés d'adhesió d'Ucraïna al Club Comunitari Europeu.
I encara amb mirada europea, la notícia que acabem de saber ara mateix, el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès mig punt per fer front a la inflació i els eleva fins al 3%, un punt per sobre de l'objectiu. És la xifra més alta des de l'octubre del 2008, tot i estar lluny dels màxims històrics. Alhora, la institució que presideix Christine Lagarde també ha avançat que pujarà els tipus mig punt més a partir del mes de març.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Sobre el cas Dani Alves, el Pumas, l'equip mexicà on jugava i que el va acomiadar després del seu empresonament acusat, recordem, de violació, li reclama ara, atenció, una indemnització milionària per incomplir el codi de conducta que tenia signat amb l'equip mexicà.
A través d'un correu electrònic, el club li reclama una indemnització de 4 milions i mig d'euros. El Pumas s'empara la clàusula en què es penalitza el jugador per la seva participació en casos de dopatge o en qualsevol acte que sigui considerat delicte segons la legislació del país on hagi tingut lloc. La directiva del Pumas considera que amb la seva actuació de violació, acusació de violació, Dani Alves ha complert aquest punt i, per tant, cal sancionar-lo.
Canviant completament de qüestió, la setmana vinent comença la temporada castellera amb la Diada de Santa Eulàlia a Barcelona. Les colles castelleres aprofiten l'aturada d'hivern per renovar els responsables que hi ha al capdavant, però tot i que les castelleres han guanyat presència els últims anys als castells, avui encara ocupen càrrecs pocs càrrecs importants. Ho revela un informe que ha fet la coordinadora de colles castelleres de Catalunya que constata que la paritat de gènere encara és lluny d'arribar al món dels castells. Aquest reportatge de la Júlia Julve ens permet conèixer els passos que s'han fet i els que encara queden per recórrer.
El 2022, només dues de cada 10 caps de colla eren dones i un 30% n'ocupaven la presidència. A més, la majoria s'encarreguen de les feines de cures a les colles castelleres i són minoria les que tenen responsabilitats tècniques. L'any 2022, les 5 colles amb més presència de dones són de l'anomenada zona no tradicional i les colles amb menys presència femenina són de les zones tradicionals. Lara Santana, membre de la Junta Coordinadora de les Colles Castelleres i responsable de la Comissió d'Equitat, explica que la poca presència de dona els amoïna i ho associen, entre d'altres, a la conciliació familiar.
Les colles de la zona tradicional, que moltes vegades també coincideix amb zona amb les colles de més gran nivell, no? Colles de 9 i de 10, en aquest cas, en aquest tipus de colles, les dones tenen molt pocs càrrecs tant a junta com a la tècnica. Clar, això preocupa una mica. També és cert, doncs, que atribuïm el tema de la conciliació familiar a que les dones no agafin aquest tipus de responsabilitat, no? Perquè realment, doncs, es fa al capdavant d'una colla castellera, és una inversió de temps brutal.
L'informe també destaca que el percentatge de dones caps de colla només ha augmentat un 5% en els últims 5 anys. Ara són el 25% i només 11 de les 25 dones caps de colla ho són en solitari. Per exemple, Júlia Aragall és cocap dels Matussers de Molins de Rei juntament amb Cristian Barroso, tot i que admet que comparteixen la presa de decisions en certs aspectes, s'acostuma a recórrer més a l'home.
Jo creia que no hi hauria cap diferència, però després del primer any crec que sí que la gent pren més en sèrio a la persona que és home. No per res, i sé que la meva colla en concret em respecten moltíssim, tenen molt en compte el que crec, el que opino, perquè ho porto molts anys a la colla, però sí que crec que van més cap a ells, depèn de què.
Encara hi ha poques colles que tenen comissions d'igualtat. L'informe detalla que actualment 39 de les 77 no tenen una comissió d'equitat. Lara Santana, responsable de la Comissió d'Igualtat de la Coordinadora, admet que costa demanar a les colles la creació de comitès d'igualtat.
No podem obligar com a coordinadora a tenir una comissió específica per cada colla. Sí que és cert que hi ha moltes que en tenen, tot i que haurien de ser més, i sí que és cert, doncs, que a mesura que a més nivell de colla, més representació, no?, d'aquestes comissions. Però clar, amb una colla petita, per exemple, doncs que ja els estàs demanant moltes coses, que els estàs demanant que tinguin un nivell a casteller mínim, que els estàs demanant tot el tema de burocràcia. Clar, costa també demanar, a més, doncs, que tinguin una comissió d'equitat.
L'any 1988, Helena Llagostera va ser la primera noia en fer un castell de 9 pisos. Vinculada a la colla Joves Xiquets de Valls, recorda que la fita va ser una transformació en aquell moment.
El 88, doncs, vaig ser la primera noia en fer un castell de 9 pisos, no? Clar, ara veure un castell de 9 pisos em veus a cada cantonada, diguem-ne, no? Però abans has de pensar que els castells de 9 pisos se'n feien comptats a l'any, se'n feien 2, 3, com a molt. No hi havia noies, hi havia, en cada colla hi havia una, si n'hi havia una de noia, una nena, una, dues, doncs poder fer un castell de 9 va ser tota una revolució.
Vist en perspectiva, creu que s'han fet pas endavant, però encara no hi ha igualtat en el món dels castells.
Jo vaig ser cap de colla els anys 2009-2010 i de llavors ara han canviat molt les coses, no, de social. Tot i així encara haurien de canviar molt, no? Si anem a mirar centenar de colles que hi ha ara existents, hi ha molt poques caps de colla i molt poques presidentes. I els equips tècnics, tot i haver-hi noies, també majoritàriament els equips tècnics encara són de nois. Hi ha molta senya a fer encara, no hi ha una igualtat ni el 25%.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits.
Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Dues i 35 minuts, fem una ullada a la informació local i comarcal d'aquest dijous i comencem a Sant Martí de Calonge, on les campanes de l'església d'aquest municipi, això és el Baix Empordà, tornaran a tocar ben aviat. Ho faran un cop arreglat el rellotge del campanar que vam emetre, recordem, un llamp el passat mes d'octubre.
Ara l'empresa asseguradora està acabant de fer el peritatge i es preveu que a finals d'aquesta setmana faci efectiu el pagament de reparació a la parròquia de Calonge. L'avaria costarà uns 5.000 euros. L'alcalde del municipi assegura que han fet diverses gestions amb l'empresa perquè es puguin agilitzar aquests tràmits. Una vegada la parròquia ja tingui l'ingrés fet per l'asseguradora, la rectoria encarregarà la reparació d'aquestes campanes a l'empresa Campana Rifer.
I al Pallars Sobirà, l'Ajuntament de Soriguera ha recuperat més de 200 metres de trinxeres de la Guerra Civil. Són al complex defensiu de Sant Joan de Vilamur, un dels vestigis més ben conservats que hi ha a tot el Pirineu.
I amb aquesta recuperació d'aquest patrimoni bèl·lic, els visitants podran copsar com era la vida a les trinxeres i la quotidianitat dels combatents. El treball arqueològic ha permès arribar al nivell original d'aquest complex defensiu que va començar a fortificar-se quan les forces franquistes van arribar al Pallars l'abril del 1938. Xavier Sánchez, arqueòleg i director d'aquesta excavació, explica que les tasques han consistit en resseguir la línia de trinxeres originals per anar buscant els nivells de circulació que els mateixos soldats van excavar.
Que la gent pugui veure que tot això va estar acabat a pic i pala pels mateixos soldats. I a més, aquests búnkers estan pensats, no és casual, van començar a fer-lo sobretot a partir d'agost-setembre de l'any 38 i estan pensats per passar-hi l'hivern. Tots els nius tenen xemeneia per resguardar-se de les inclemències meteorològiques.
Sánchez també ha detallat que durant els treballs s'han localitzat moltes restes de munició, algun carregador de metralladora i restes de ferro, segurament per fer tancats dels mateixos soldats, i alguna resta també humana.
I a la darrera campanya d'excavació arqueològica que s'ha fet aquest mes de gener a l'Escala, això és a l'Alt Empordà, ha acabat amb troballes rellevants. S'hi han localitzat, atenció, noves tombes que corresponen a la primera edat de ferro i també han localitzat per primera vegada una tomba d'època romana del segle II abans de Crist.
Les tasques s'han centrat a ampliar aquesta superfície explorada a la necròpolis amb l'excavació i documentació de diverses estructures funeràries. El més rellevant d'aquesta campanya ha estat l'excavació d'una d'aquestes tombes amb un conjunt funerari format per un nombre elevat de vasos ceràmics i la localització en una altra tomba de peces d'origen fenici arribades a través de comerç en el segle VII abans de Crist.
I al Montsià, l'Ajuntament d'Ulldecona ha adjudicat ja les obres de construcció de les dues instal·lacions fotovoltaiques a les cobertes del pavelló del carrer Vicent Aubà i també el del pavelló poliesportiu de l'Avinguda Terrers.
L'adjudicació s'ha fet per uns 223.000 euros i això suposa un estalvi respecte als 400.000 euros de licitació que s'ha aconseguit pel concurs conjunt que es va fer amb un tercer projecte amb el poble veí de Godall. Les plantes produiran més de 300.000 quilowatts anuals i l'alcaldessa d'aquesta població, Núria Ventura, diu que les noves plantes fotovoltaiques donaran energia als pavellons esportius i també a prop de 200 habitatges i comerços petits de tot el municipi. Per rebre aquesta energia neta, caldrà ser soci de la comunitat energètica que s'ha de constituir aviat a Ulldecona.
Al final hi ha dos objectius prioritaris. El primer, evidentment, és una contribució a una millora del sistema mediambiental, a un estalvi energètic que podem fer i podem contribuir des del municipi, i l'altre, una vessant de caràcter econòmic. És un estalvi econòmic important per al municipi i també per als veïns i veïnes que vulguin participar del projecte.
I ahir acabem el Garraf a Sitges perquè les treballadores de les dues llars d'infants municipals que hi ha en aquesta població han començat avui a fer una vaga indefinida per forçar l'Ajuntament a millorar les seves condicions salarials i dotar els centres de més recursos.
L'aturada es farà dos dies per setmana i la convoquen tant les educadores com el personal de neteja i cuina. La reivindicació de les treballadores es remunta més d'una dècada enrere perquè denuncien que porten 12 anys amb el seu sou congelat. Ara han redoblat aquesta protesta perquè aquest consistori del Garraf ha de licitar properament el servei que porta l'empresa externalitzada a l'Ajuntament de Sitges, però assegura que la llei no els permet establir millores salarials a través de la licitació.
Gràcies, espera gairebé 20 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Obrim la informació esportiva. Aquesta plana esportiva explicant-vos que el Barça de futbol ha tancat la primera volta de la Lliga com a líder en solitari amb 50 punts de 57 possibles després de superar ahir la nit el Betis al Benito Mayamarín, Anna, per 1-2.
Sí, els de Xavi Hernández portaven 3 partits seguits guanyant per 1-0 i ahir van continuar sumant de 3, però amb un resultat diferent. 2-1. El partit va tenir moments molt igualats, però els blaugranes van demostrar que ara sí juguen el que volen. La primera part va acabar amb un empat a 0, però l'espectacle va continuar a la represa, que és com van arribar els gols. Primer va fer Rafinha i després Robert Lewandowski, que tornava a jugar un partit de Lliga després de complir sanció. Fins aquí tot anava rodat, però les acaballes Koundé va marcar un gol en pròpia porteria i va fer somiar amb la remuntada als andalusos, però el marcador ja no es va moure més. Aquest partit serà especialment recordat per a Gavi, ja que ahir va lluir per fi el dorsal número 6, que l'acredita com a jugador del primer equip. L'entrenador blaugrana Xavi Hernández es mostrava molt content del joc que estan demostrant al terreny de joc.
Estem molt sòlids en defensa, estem molt bé en molts moments en el joc, evidentment que s'ha de millorar, però això és futbol i hi ha molts dies que no estàs tan fi. Però bé, em diu que estem treballant bé, que anem pel bon camí i que el treball que estem fent a diari, que potser no es veu tant, ens va donar els fruits i veig a l'equip competir, el veig disfrutant en molts moments, avui que hem fet un dels millors partits de la temporada.
Els blaugranes han guanyat 16 partits, n'han empatat 2 i només n'ha perdut un, que va ser a l'octubre contra el Real Madrid al Bernabéu per 3-1. Tot i així, ara per ara els separa una diferència de 8 punts a l'espera del que facin aquest vespre els blancs en l'últim partit d'aquesta volta.
Un equip blanc que rebrà avui a les 9 del vespre de València, que és 14è a la classificació.
El tècnic Carlo Ancelotti ha parlat d'aquesta diferència de punts amb el Barça i diu que la Lliga està més viva que mai.
Claro que se puede hacer siempre mejor. Creo que estamos teniendo el ritmo del año pasado. Lo ha hecho mucho más mejor el Barcelona. Son muchos, son pocos, no lo sé. Lo que sé es que al día de hoy tenemos mucha confianza que podemos pelear hasta el final.
Pel que fa al partit, el València estrena nou tècnic. Avui seurà la banqueta Boro González després de la destitució de Gennaro Gattuso.
Estoy aquí para, si puedo ayudar al club en un momento determinado, ayudarle.
És la 8ª vegada que agafa les regnes del primer equip i la primera d'aquesta temporada.
I encara la Lliga, el comitè d'apel·lació, ha tornat a desestimar la reclamació de l'Espanyol per l'alineació indeguda de Robert Lewandowski en el derbi de l'últim dia de l'any.
Els blanquiblaus argumenten que el polonès no hauria d'haver jugat el duel perquè la jornada ja havia començat i havien preparat el partit sense la presència del nou del Barça. Un cop desestimat el recurs al comitè de competició i ara el d'apel·lació, a l'Espanyol només li queda recórrer al Consell Superior d'Esports.
Canviem de qüestió, parlem ara de bàsquet. El Barça continua rebent visites al Palau Blaugrana aquesta setmana. Avui rebran el Bayern de Munic, partit corresponent a la jornada 23 de l'Eurolliga.
Dimarts van obrir les portes al Maccabi de Tel Aviv, partit que va acabar amb victòria blaugrana 83-78, i avui, a 8:45 del vespre, toca enfrontar-se als bavaresos. Els alemanys tenen 9 victòries i 13 derrotes i estan a 3 victòries de la zona de play-off. Tot i així, porten una ratxa de 3 partits consecutius guanyant.
Hay que saber sufrir. Yo creo que ellos también son los mejores equipos sin defensa. Tendremos que ir a nuestras opciones, pues, número 3, número 4, porque seguramente que las primeras opciones van a estar bien defendidas y tener mucha concentración a lo largo de 40 minutos, porque la verdad que ellos son un equipo muy consistente en lo que hace.
Aquest que escoltàvem ara era Sara Jasikevičius, que té tota la plantilla disponible per a aquest partit, a excepció de Sergi Martínez, que té una lesió de llarga durada. El proper partit dels blaugranes serà diumenge a 1:45 de la tarda contra el València al Palau Blaugrana. A banda del Barça, avui es juguen dos partits més d'Eurolliga. L'Olímpia de Milà rep l'Estrella Roja i el València al Maccabi de Tel Aviv.
I en hoquei patins, el jugador del Voltregà, Pol Moles, deixa la pràctica de l'hoquei d'alt nivell seguint les recomanacions mèdiques.
Moles, de 24 anys, agraït el suport rebut i assegurat que continuarà vinculat amb l'equip i el club per ajudar a assolir els objectius col·lectius des de fora de la pista. Aquest dissabte a les 8 jugarà el seu últim partit davant el Calafell a l'Oliveres de la Riba.
I en ciclisme, atenció, perquè ja es coneix quin és el recorregut de l'edició número 102 de la Volta Ciclista Catalunya, que començarà del 20 al 26 de març.
Començarà a Sant Feliu de Guíxols i acabarà al circuit de Montjuïc de Barcelona. En total, hi haurà tres finals, les ja habituals situades a la Molina i Vallter, i ara també a les de Terres de l'Ebre, amb sortida des de Tortosa i arribada a l'Oport. Entre els ciclistes que tenen prevista la seva participació hi ha el vigent campió del món, el belga Remco Evenepoel, el triple guanyador de la Vuelta, Primoz Roglic, el guanyador del Tour de França i el Giro d'Itàlia, Egan Bernal, i també hi haurà Richard Carapaz i Marc Soler.
I acabem amb dos apunts de futbol, i amb això tancarem els esports, perquè les federacions de Nova Zelanda i d'Austràlia, països que organitzen el Mundial Femení d'aquest estiu, suposen el possible patrocini de l'Aràbia Saudita.
Segons The Athletic, la FIFA es planteja que Visit Saudi, l'ens turístic de l'Aràbia, sigui el patrocinador principal del Mundial. Els països organitzadors han enviat un escrit al president de l'associació Gianni Infantino, mostrant-se decebuts i molestos pel rumor i per no haver-los tingut en compte. A més, també han demanat que s'aclareixi d'urgència aquesta notícia. Aquest és el segon escàndol per la FIFA, que fa uns mesos ja va rebre moltes crítiques per organitzar el Mundial masculí a Qatar per les vulneracions de drets humans i laborals al país. I l'últim apunt que us volíem fer en futbol internacional és que el jugador Rafael Varane ha comunicat que plega de la selecció francesa als 29 anys. En un post a Instagram ha dit que ho fa per desgast físic i psíquic i per dedicar també més temps a la seva família.
Gràcies, Anna. 3:45 de la tarda. Moment de repassar la informació cultural del dia. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Xavi.
Vinga, va, que tenim 15 minutets per la cultura avui. Comencem parlant de música, d'Eurovisió, no?, de la segona semifinal del Benidorm Fest. El grup català Atenció Siderland hi actuarà i un dels seus integrants, Albert Sora, espera deixar el llistó ben alt i que la primera cançó en català que hagi anat a una presentació, a una preselecció de televisió espanyola, deixi una bona impressió.
Exactament, això és el que l'integrant del grup català ha explicat al magazín de Ràdio Estel. També ha dit que espera que la seva aposta de portar al Benidorm Fest una cançó catalana obri camí a altres projectes en un futur, en els següents anys. La seva aposta, per cert, és la cançó Que esclati tot, que segur que l'heu anat escoltant aquests dies. S'enganxa molt. I tot i que encara és un misteri com serà la seva interpretació aquesta nit al Benidorm Fest, a la segona semifinal, recordem, Albert Sort ha explicat que els hi van tirar enrere alguna de les coses que havien proposat.
Alguna coseta que havíem proposat, ens van dir que no estava homologada, perquè, bueno, vam buscar maneres, no, d'aconseguir aquest efecte, però jo crec que igualment, i també amb l'ajuda dels visuals, que l'equip ha fet una feina brutal i que es veuran coses que són molt complicades de veure en escenaris de música pel nivell de complexitat de la feina que hi ha al darrere, i jo crec que resultarà molt.
I Xavi, també ha sigut molt interessant la reflexió d'Albert Sort, que ha dit que perquè una cançó sigui una bona candidata per anar a Eurovisió, ha de ser...
Això sempre es pregunta, eh?
Sí, clar, és la pregunta estrella, no?, perquè al final són ells qui poden respondre la millor. Que el que ha de tenir és que ha de captivar des del primer moment com una mena d'explosió, curiós, això. El procediment d'aquesta nit, per cert, serà el mateix que la primera semifinal que es va viure del Benidorm Fest. Hi haurà 9 actuacions. Avui, però, destaquem que el festival tindrà força presència catalana i seran el Fred Garcia amb el seu Des de que tu estàs i amb Famous, també participant i guanyador d'OT, amb la Lola i el ja esmentat Siderland amb una cançó catalana que esclati tot, que ho comentàvem. Per cert, que el Benidorm Fest, que haurà d'escollir el candidat per representar Espanya al festival Eurovisió, acabarà el proper 5 de febrer.
Per tant, el 5 de febrer ja tindrem un candidat d'Espanya a Eurovisió.
Ja ho sabrem, tu, a veure quin serà.
Vinga, esperem que siguin al Siderland, a veure si hi ha sort, a veure si agrada la resta d'Espanya. Això també es va en votació popular?
Segueixen dues menes de procediments, és a dir, hi ha votació popular, també la del jurat, van incorporant, segueixen el mateix procediment que les anteriors edicions.
Vinga, doncs aquí li desitgem molta sort a Siderland. D'altra banda, mira, l'actor Joel Joan ha explicat també al magazín de Ràdio Estel que TV3, atenció, no li ha comprat una sèrie perquè és massa original i ens ha donat tots els detalls.
Era una sèrie molt bona perquè ens plantejava, el protagonista li plantejaven una sèrie de dilemes excepcionals perquè el tio quedava sord després d'un accident i anava a una empresa super high-tech i li implantaven un nanoaudiòfon en l'oïd, en el nervi òptic. I començava a sentir de puta mare i tal, però de sobte també començava a sentir una veu. Resulta que és una intel·ligència artificial, on ell és el primer cas que d'això, i que l'ajudava en tot. En tot, vull dir, a la feina, per ser un advocat mindundi que comença a anar a arribar les coses, a nivell emocional, perquè els algoritmes doncs coneixen molt bé.
Machine learning.
Exacte. I llavors era un tio que passava de ser un mindundi a passar a tenir poder.
A veure, clar, si escoltem aquest argument de Joel Joan, sí que és cert que és una aposta atrevida, podríem dir, original, de ben segur.
Perquè feia bona pinta, eh?
Sí, no sé si la podrem veure en alguna altra televisió. De moment el que sabem és que TV3, pel que sembla, sí que no la podrem visualitzar, però en el fons, després ho explicava Joel Joan, aquesta proposta de sèrie, el que parlava era de com exercir el poder un cop arribes al poder, quan no ets ningú, et donen poder, doncs com l'exerceixes i també com el gestiones, no? Una feina complicada. Amb tot, l'actor Joel Joan lamenta doncs, que la televisió aposti per coses que ja funcionen. Llavors, d'altra banda, Joel Joan també ha reflexionat sobre l'ofici d'escriure. Segons ell, escriure, per escriure, has de fer servir el mateix muscle que quan estàs actuant, que és la imaginació. I ens ha instat a tots a fer servir el cervell, a pensar, i també ha detallat que ell no rep grans propostes, sinó que s'espavila i busca coses. Això també està bé, no? Com l'aposta que li feia a TV3. D'altra banda, Joel Joan també ha parlat sobre el món del teatre, ens ha assegurat que no és una vocació, sinó que és una patologia i que constantment tens la necessitat de ser el centre d'atenció i el que estàs buscant com a actor, no?, és enamorar l'espectador. Joel Joan també ha apuntat que arriba a una edat, això m'ha agradat, on el que et queda és dir el que penses i que si no ho dius, vol dir que no ets lliure, per tant, s'ha de dir més. El que un pensa, reflexions que ens deixa Joel Joan al programa El Magazín de Ràdio
Gran
Estel.
Entrevista la que ha fet avui la Mercè Raga amb el Joel Joan, la podeu recuperar a través de l'aplicació de Ràdio Estel, també a través de la web. Si voleu escoltar aquestes reflexions que ens ha fet el Joel Joan avui aquí a Ràdio Estel, però no ha estat l'únic VIP que hem tingut avui.
No,
en aquests
avui
estudis.
El magazín ha sigut... Sempre ho és, eh? Però programa complert, tu.
Perquè també ha passat la Shakira, però no la que tots coneixem, que per cert avui és el seu aniversari.
I el de Piqué també.
També és l'aniversari
sí,
del Piqué.
Sí, coincideixen en dia els dos són Aquari del 2 de febrer. Abans celebraven els anys junts. Aquest any, evidentment, això no crec que passi. Ja en seguirem més detalls.
La que ha passat per Ràdio Estel, la que hem tingut aquí asseguda a l'estudi, és la Shakira Martínez, que també casualment és cantant, ella en aquest cas de flamenc i de pop, i que ens ha detallat com se'n va ensabatar que tocaria el casament de Sergio Ramos i de Pilar Rubio.
Ya me contactó Sergio Ramos por Instagram, yo no me lo podía creer, o sea, me tiré... No te miento, si 10 minutos entrando y saliendo de su perfil para ver que era real. Y pues nada, después de pasarle el número de mi madre porque quería contactar con nosotros, no me había dicho para qué, me llama mi madre desde Canarias. Oye, Shaki, que me acaba de llamar Sergio Ramos, que quiere que cantes en su boda. Y yo, ¿qué dices, ma? Y pues imagínate la noticia para toda la familia.
Una actuació, la del casament d'en Sergio Ramos i Pilar Rubio, que la va ajudar a créixer molt, tal com ens ha explicat, perquè després del casament, quan ja se'n podia parlar, que tenia un contracte de confidencialitat la Shakira Martínez, doncs el futbolista en Sergio Ramos va penjar un vídeo a les xarxes socials on precisament apareixia ella cantant. A hores d'ara, la Shakira Martínez té 120.000 seguidors a TikTok i 150.000 a YouTube. I per cert, que la Shakira Martínez ens ha avançat a Radio Estel una nova col·laboració que farà amb l'artista Maki.
Veurem com és, l'escoltarem de ben segur. I com cada dijous, avui, però, en format més breu, repassem també les principals estrenes de la gran pantalla que arribaran demà, perquè a partir de demà podreu veure Almas en pena d'Inxer en una coproducció entre el Regne Unit, Irlanda i els Estats Units, que ja està nominada als Oscars i també als Premis BAFTA.
Colm, Son i Larry, vosotros dos no erais mejores amigos?
Seguimos siéndolo.
No lo sois.
¿Quién lo dice?
No te sientes ahí.
Almas en pena d'Inxerin és una comèdia sobre l'amistat dirigida per Martin McDonagh i protagonitzada per Colin Farrell i Brendan Gleeson. La pel·lícula s'ambienta en una illa remota davant la costa de l'oest d'Irlanda i explica la història de dos amics de tota la vida que se'ls hi capgira tot quan un d'ells decideix trencar de forma sobtada la seva amistat. Un dels moments on queda plasmat aquest trencament és el que ara escoltarem, un moment del tràiler, que ja us aviso, no és un spoiler, però el tràiler.
Bueno, es faltaria.
La mierda de mi burra, era la de mi pony. Eso demuestra que no me escuchabas.
Era precisament el moment en què li estava explicant una anècdota i que va estar tres quarts d'hora explicant-li sobre... parlaven sobre la merda d'un burro i resulta que era la d'un asa i era el moment en què l'altre actor li deia, veus com no m'escoltes, què t'estava dient? Un moment on es queda plasmat aquest trencament. Llavors què passa? Doncs que l'altre intenta tots els possibles per recuperar la relació, però un ultimàtum desesperat provocarà conseqüències traumàtiques. Li diu que és avorrit i l'amenaça que si s'apropa a ell s'anirà tallant un dit i els i donarà. La pel·lícula, per cert, ha guanyat 3 Globus d'Or, així que és tota una aposta que arriba demà a la gran pantalla.
I a veure quin paper que fa als Oscars. Demà també arriba als cinemes el debut de la directora resident a Catalunya, Zaida Carmona, amb la comèdia dramàtica L'amiga de mi amiga.
Esta historia empieza cuando Zaida, después de una ruptura, vuelve a Barcelona y se encuentra con Rocío, su amiga.
La pel·lícula, diuen, retrata dones de 30 anys que viuen com quan en tenien 20 i no acaben de madurar. Estan enamorades de l'amor, però en la seva búsqueda es fan mal. L'amiga de mi amiga.
Molt bé, i bones notícies també pels fans d'Astèrix i Obélix, perquè demà divendres s'estrena als cinemes Astèrix i Obélix, El Reino Medio.
Vengo de China, necesito vuestra ayuda. Sabéis dónde queda China, ¿no?
Sí. Ya. Hasta yo sé dónde está.
El director Guillaume Canet agafa el timó de les històries d'Astèrix i Obélix dirigint la nova entrega i posant-se també la pell de l'Astèrix amb el seu company inseparable, això ho sabem tots, l'Obélix. Viatjaran junts i en aquest cas ho faran fins a la Xina perquè tenen l'objectiu d'ajudar l'emperadriu que ha estat empresonada després d'un cop d'estat. Però què passa, doncs, que César i el seu poderós exèrcit també es dirigiran cap a la mateixa zona amb ganes de conquistar nous territoris i d'aquí ja mireu la pel·lícula que no podem fer cap spoiler. Tampoc l'hem vist.
Per això, pel que fa a aquestes tres més destacades que arriben demà al cinema, també en tenim de les plataformes. Fem un repàs breu a Netflix. Demà s'estrena una nova pel·lícula de misteri. Es diu Infiesto i l'ha dirigit Patxi Amezcua.
Enfermo, sin duda.
No, nosotros no estamos enfermos. Es la sociedad en la que lo está. ¿O no has visto lo que está pasando allá afuera?
¿La pandemia?
El fin del mundo.
Infiesto la protagonitzen l'andorrà Isaac Ferri i la barcelonina Iria del Río, que per cert ens va superbé posar avui el tràiler perquè demà el programa La Caravana d'aquesta emissora l'entrevistarà, així que ja ho sabeu perquè no us en perdeu cap detall d'aquesta nova pel·lícula, Infiesto. Demà Iria del Río a La Caravana de Ràdio Estel. En aquest cas la pel·lícula és un thriller de misteri on la investigació sobre la reaparició d'una jove que portava mesos donada per morta destaparà un secret encara més fosc, en aquest cas d'una mina asturiana. La pel·lícula s'ambienta al març del 2020, recordem, en ple estat de pandèmia per la Covid-19. De fet, diuen que torna al dia zero de la pandèmia. El director Patxi Amezcua explica que a la pel·lícula s'hi podran veure certes pinzellades de la situació caòtica que es va viure a les residències.
I en un terreny més psicològic arriba la plataforma HBO Max, Traitors España.
Pero hemos venido, por lo menos yo, a jugar a muerte.
La traición es un camino solo apto para algunos.
En aquest cas, la pel·lícula és una mena de joc psicològic i es veu on 18 famosos hauran de competir mentre intenten encertar amb qui poden confiar. Com que dèiem, un terreny més psicològic. L'actor i director Sergio Pérez Mencheta és el narrador i també el game master d'aquest format, d'aquest nou format que s'estrena a HBO Max.
Doncs ja ho sabeu, ja tenim les recomanacions que ens fa l'Olma a les plataformes i també al cinema. I avui acabem, com sempre, amb la novetat musical del dia, que està protagonitzada aquest dijous per la cantautora i guitarrista de Barcelona, Patricia Atzur, que ha estrenat Lost in All Translation, una cançó folk-pop contemporani. Una cançó, Olma, que serà també el primer, que és el primer avançament del seu primer disc.
Sí, serà el primer treball de llarga durada que publicarà Patricia Atzur i que veurà la llum el proper 3 de març. Queda poc més d'un mes. La cançó que ha presentat avui va acompanyada d'un videoclip que ja es pot veure a través de les xarxes socials de la cantant i que, per cert, ha dirigit la Mar Urfila.
Molt bé, gràcies, Olma. Demà més.
Fins demà.
I a tots vostès també, demà tornem al punt de les dues aquí a la sintonia de Ràdio Estel. A la producció hem tingut a Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció l'equip d'informatius d'aquesta casa. I ara, si ho volen, i fins les 6, Joan Trias i el seu equip us portaran caravana. Fins demà. Future light ahead.